Quan els primers terrícoles van arribar al planeta vermell, els va sorprendre trobar un escrivent que passava net unes cròniques com si estigués foll. Els va dir que es deia Rai. Robert Siscar, concurs de relats del Biblionauta.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric, que els escriptors catalans fan bones novel·les de gènere. És un fet que des que vam començar el programa al setembre del 2016 us hem anat demostrant, sense anar més lluny la setmana passada amb tot el debat que vam fer de Sant Jordi. Però molt probablement la ciència-ficció del país hauria estat molt diferent, o potser no hauria estat, sense l'existència d'un nom propi, Manuel de Pedrolo. Aquest any es commemora el centenari del naixement d'aquest autor polifacètic i s'estan organitzant un bon grapat d'actes per celebrar-ho i per donar conèixer també aquesta extensa obra que va més enllà del conegudíssim mecanoscrit del segon origen. Per parlar de l'any Pedrolo, parlarem amb la seva comissària, Ana Maria Villalonga. I més enllà de la literatura, al Quimèric d'avui parlarem de jocs de rol amb la Mireia Girbau, de la pel·lícula Scream amb el Marc Garau i de la sèrie Masters of Horror amb en Sergi Castanyer, tot plegat amb el Roger Benet a les vies de so i l'Alfons Mallol acompanyant a una servidora en antena. Comencem el nostre 76è Quimèric. I avui comencem el Quimèric estrenant una secció. Ja sabeu que ens agrada molt això d'anar canviant el format del programa i anar estrenant seccions noves. I una de les coses que ens quedaven pendents, que hem anat tractant una mica per sobre quan hem anat cobrint actes, era el rol. I hem portat a la Mireia Girbau. Mireia, benvinguda al Quimèric.
Hola, bon dia, bona tarda, més ben dit.
O bona nit, qui ens estigui escoltant, no?
O totes les hores del dia.
Parlem de rol, la gent que no té ni idea de què és el rol i que fins i tot li fa un cert respecte, què els hi diries?
Covards.
Escolta, hi ha gent que no ha tingut l'entorn propici per jugar rol, perquè per jugar rol necessites algú més.
Sí, certament.
No és com un videojoc, no?, que pots estar en una pantalla i tu sol durant dies, pràcticament.
Home, diguem que és una mica difícil de trobar si ets principiant, o si necessites trobar un grup, pots anar a unes jornades, pots trobar gent per internet, es pot fer via online. També es pot fer per Skype, tipus foro, o si no també pots quedar amb alguns amics, però si no tens aquests amics costa una mica de trobar.
Aquí és on volia anar a parar. Però bé, sembla que ara el que deies, no?, amb internet sembla més fàcil de poder fer un grup.
Sí, si no, anant a unes jornades o a un esdeveniment sempre pots trobar alguna ajuda. Mm-hmm. Sí.
Com es juga el rol?
Els jocs de rol són un tipus de joc on els jugadors assumeixen un personatge i l'interpreten en una situació fictícia. El repte és intentar pensar com actuaria el personatge en una situació concreta, en comptes de pensar en com ho faria el jugador en la vida real. Mm-hmm. I els jugadors han de col·laborar entre si. Les decisions que aprenen afecten a la història. I això sempre és una mica complicat, perquè has d'intentar jugar en grup, pensar com ho faria el teu personatge i no pensar com ho faries tu amb les teves decisions.
Has de ser coherent amb el personatge, no?
Amb el rol que t'ha tocat, d'aquí el nom de joc de rol.
I això que t'anava a dir, t'ha tocat o l'has triat? Com funciona això? O depèn de la partida,
això
del màster?
Això ve més tard quan parlem del sistema.
Val, jo no dic res, no, si voleu deixem per després.
Bueno, aquí perdona que m'introdueixi, però actualment els jocs són més per triar el rol que vols fer, però abans era molt a l'atzar. Mhm. Però allà de tot, allà de tot.
Normalment, quan tu comences amb un grup nou, pots triar el tipus de personatge que vols, la classe, el rerefons que té, la història, una mica les habilitats que ha de tenir, tot i que algunes jornades fan servir personatges pregenerats perquè són més fàcils.
O sigui, que et serveix una mica de dir, si no he fet mai rol i sóc una mica mal actor, si tens el personatge fet, ja el tens fet. No?
Com a mínim, si et diuen una mica com l'has de portar, és més fàcil. Quan ja tens una mica més d'experiència, ja el vas creant tu mateix.
Hi ha una sèrie de paràmetres que són típics, com l'alineament i coses així. O sigui, si ets bo, si ets dolent, si ets caòtic, o si segueixes les lleis, fas una mica d'estructura amb això i més o menys saps com és el teu personatge.
Un retrat, no?, de que diuen a la policia,
sí,
no?
Sí.
Com és el teu personatge?
Sí.
Hem vist en jornades de roleres coses molt divertides. Hem vist, te'n recordes, de l'any passat que vam anar a una de les jornades del Cercle Mil·lenari, que feien uns... hi havia un equip que era per petar-se de riure. Ja veure, o sigui, imagina't jugar, perquè cadascú tenia, era que sí, un rus, un gitano, un xino, no sé què, i realment ho feien molt bé. Era com veure una mica de teatre, no?
Sí, sí, sí. Hi ha jugadors que es pensen, bueno, que creuen que més que el joc de rol són un tipus de videojoc on cadascú va combatent i es va crear una història però molt d'aventures i fantàstica. Hi ha més jugadors que pensen que és més introspectiu, més de pensar el personatge, més profund, com podria ser jocs tipus vampir o home llop.
A primer parlem més de Dungeons, per exemple.
Sí, sí, sí. És més de batalla, bueno, d'investigació, d'exploració del territori.
També pots agafar el Dungeons i fer-lo introspectiu i agafar l'ombrello i començar a repartir hòsties.
Sí, sí, això depèn molt del grup que et toqui.
Sí, no és una limitació del rol com a rol, no? Vull dir, que aquests jocs no et limiten a això, s'ha de jugar així o així, sinó una mica el que tu et sentis còmode.
És una mica lliure, tot i que sempre t'has d'assenyar les regles del joc. O sigui, no, hi ha coses que no pots fer.
Sí, no pots dir, començo a volar si el teu personatge no vola.
Té com a la vida real, no? Una mica?
Sí, una mica sí, però tens llibertat d'acció i assumeix les conseqüències.
Sí, sí, sí. I per establir una mica les regles del joc, es crea el sistema. Les regles canvien segons el joc i s'han d'entendre abans de començar a jugar. La seva finalitat és donar un ventall de possibilitats una mica justes i es fa perquè no hi hagin jugadors que tenen molt avantatge i alguns que tenen molt desavantatge i que siguin més o menys equilibrats. Sí, les regles serveixen per això. I normalment el màster o director de joc és el que les coneix, però també estaria bé que els jugadors les sabessin una mica per sobre, sobretot a l'hora de les tirades, amb els daus, i que es coneixessin la fitxa i el personatge.
Home, també saber-ho abans ajuda a que no cometis segons quins errors, no?
Sí, però el màster pot avisar. I, a més, quan els jugadors coneixen massa les lleis, les normes, fan d'advocat de les normes i comencen, sí, faig això i això, i exploto aquesta norma. I dius, vale, però no era aquesta la idea.
A mi, personalment, no m'agrada molt els jugadors que intenten potenciar al màxim les seves habilitats per ser indestructibles. M'agraden els jugadors, o sigui, els personatges que intenten ser reals i que tenen els seus efectes i que es relacionen més bé entre si i necessiten d'ajuda als altres per tirar endavant la partida, que no només poden fer ells tots sols i no són invencibles.
També va una mica sistemes. Hi ha sistemes que t'ho permeten fer i altres que t'obliguen a treballar en grup per força.
I també va amb el jugador, no? Amb el caràcter del jugador.
Sí, també.
I quin tipus de personatge es prefereixi o quin sigui la seva tirada natural, no? Perquè la vida mateixa també passa, no?
Sí, sí, també
passa. Els que saben jugar en equip o treballar en equip i els que no, els que van de líders o que s'imposen, no?
Home, jo crec que els que juguen en equip al final aconsegueixen més coses, perquè si es complementen entre si, aconsegueixen arribar a més llocs i arriben més aviat als objectius i es potencien entre si. Si ets individualista, faràs algun rècord, mataràs moltes coses i tindràs molts premis per tu mateix, però no els podràs compartir. I el millor és compartir amb els altres i ser feliç, no?
Home, però estem parlant ja de filosofies de vida, eh? Ens anem del rol, crec,
sí,
jo.
Sí, sí, sí.
I sembla que també depèn de joc. No sé si coneixes el Paranoia.
No
havia jugat. Allò era un joc en plan d'humor negre i allà la gent es matava dintre ells abans d'arribar a fer la missió.
Molt bé, no?
Sí, sí.
Què t'agradaria?
El personatge tenia clones, tenia vides com un videojoc, ja estava preparat així.
Ja estava tot pensat per poder ser així de cabron, no?
Sí, sí, sí.
Has parlat del màster com a advocat de les regles, però tinc entès que també és una mica el que fa les històries, no? Dintre de la llibertat que et doni el joc.
Sí, el màster és el que guia el que passarà durant la sessió, descriu el que perceben els personatges a través de la seva paraula mitjançant imatges, fotografies o mapes. Normalment, les setmanes abans o el dia abans es pensa el que passarà a la sessió i s'imagina possibles situacions durant la partida. I ho fa de manera original o a través dels llibres. I a vegades els jugadors porten la partida molt seguit o se'n van una mica per les branques. I ell ha de guiar una mica que vagin cap als objectius que es necessiten.
Sí, perquè si no, si les partides de rol ja són llargues, si no fessis aquest paper de moderador, igual estàs allà tot el cap de setmana, no?, sense acabar la partida.
Sí, o possiblement te l'acaben aviat, perquè, per exemple, et trobes allà, el grup de personatges es troba amb una persona mal ferida i surt un "el remato", i vale, s'acaba l'aventura, perquè aquell havia de donar, pues, la introducció.
Sí, sí, sí.
També tens raó, no m'ho havia plantejat així.
també a vegades acostuma a fer les fitxes o explicar el sistema als jugadors, perquè si els jugadors són molt nous no entenen molt bé com va el sistema, com van les regles, les estadístiques del full del personatge, i és el que s'encarrega de guiar, és com el déu, el déu bo, que ajuda que les coses vagin a millor.
Bueno, això del déu bo n'hi ha de tot
déu
tipus,
bo,
també.
O déu dolent, que mata els personatges...
Dolències del fons, no?
No, jo soc els bons, en aquest cas.
Sí, vols dir?
Sí, hi ha gent que es planteja la partida com si fos jugadors contra el màster, allà qui sobreviu, i hi ha gent que és més construir una història conjuntament.
Jo
penso més als jocs de rol, des del meu punt de vista, com construir un relat entre els personatges i el màster i crear una història tots junts, perquè en el fons el que te'n recordes dels jocs de rol són les històries, és el que ha passat, no? Te'n recordes, jo he matat més, jo he anat aquí, jo he anat allà, tinc aquest poder especial, una espasa màgica. Te'n recordes de les històries.
Sí, és com qui llegeix un llibre o veu una pel·lícula que es queda amb el substrat del que és la història, encara que en t'oblidis dels detalls, no?
Sí, perquè en el fons la història és la que passa entre nosaltres. O sigui, no hi ha res visible a part d'alguns mapes, algunes imatges, no hi ha res visible del que està passant, i si ho fem més entretingut, millor.
Jo, que sóc totalment aliena al rol, i els oients ja ho saben perquè ja se'm nota, em sorprenia un cop parlant amb un company de feina que li agrada el rol i deien, ui, jo quan treballava en una fàbrica en horari nocturn, aquelles hores aprofitava per dissenyar tota la història de rol que jugaria el cap de setmana. Jo pensava, tan laboriós és el rol que necessitis, no sé, per dir una cosa, 6 hores al dia, 4 dies a la setmana?
Potser és més laboriós per la part del màster, que és el que ha de pensar el que passa. Pels jugadors han de pensar una mica com volen el personatge, però estan allà més per jugar i passar-s'ho bé i intentar fer la millor història possible o la més entretinguda. El màster sí que és el que s'ha de menjar una mica el tarro per crear una història entretinguda.
I el màster sol ser sempre màster?
Acostuma a canviar-se, tot i que hi ha màsters que estan una mica encasillats.
És la caixa del Monopoli o no?
No, això, la meva experiència és que jo sempre normalment jugo de màster, i normalment ho feia així i la gent li agradava, però també hi ha gent que vol fer de màster, després ens anem tornant, amb jocs diferents. Per exemple, ell feia una partida de la Guerra de les Galàxies i jo feia un dels Senyors dels Anells, per dir alguna cosa.
El millor és tornar-se, perquè així al màster també li agrada jugar de jugador, li agrada tenir experiències i passar un rato amb els seus amics.
Jo m'ho passo millor de màster que de jugador, ja t'ho dic.
Bueno, crees la història i crees més coses amb els jugadors.
Quatre llibres
publicats. I segur que també hi ha jugadors que tampoc tenen la inventiva que pot tenir segons quin màster, no?
És que cadascú té el seu... Per ser màster s'ha de tenir molta imaginació. Clar que tens una història i un món de referència, una mica per servir-te de guia, però has de pensar moltes coses, has de visualitzar moltes possibilitats de cap on pot anar la partida.
Mm-hmm. Sobretot el tema de surt el tio malferit, el remato perquè no pateixi i s'acaba la partida. Pues com encarrilar-ho?
Aquest escenari expulsat, fora, no es juga més. Doncs hem conegut una mica què són aquestes regles bàsiques dels jocs de rol. La Mireia Girbau anirà venint al Quimèric per poder aprofunditzar en aquest tema, perquè la gent com jo pugui anar-se introduint en el món del rol i a veure si algun dia també, fins i tot com a Quimèric, podrem organitzar unes jornades, que segur que ens ho passaríem bé.
Segur que sí.
Moltes gràcies, Mireia.
Moltes gràcies. Adéu.
A les profunditats del món Quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor. L'entrevista.
El gènere fantàstic a Catalunya té molts noms, sovint desconeguts, però n'hi ha un que sí que coneixen fins i tot les persones que mai han agafat un llibre de ciència-ficció, Manuel de Pedrolo. Coincidint amb el centenari d'aquest novel·lista, poeta, dramaturg i traductor, la Generalitat, a través de l'Institut de les Lletres Catalanes, organitza un bon grapat d'actes en el que ha anomenat Any Pedrolo. L'objectiu d'aquesta commemoració és donar a conèixer, més enllà dels títols coneguts, com el Mecanoscrit del Segon Origen, el conjunt de l'obra d'aquest autor. Per parlar de l'Any Pedrolo, portem la comissària de la commemoració, la també escriptora Ana Maria Villalonga. Benvinguda al Quimèric, Ana Maria.
Hola, bon dia.
Quina relació tens tu amb Pedrolo? Com ha estat que t'hagin escollit per ser la comissària d'aquest any?
Bé, la meva relació amb Pedrolo és una relació d'amor absolut I suposo que, bueno, un conjunt de coses. Estem escrivint un llibre entre l'Antoni Monner Jordà, que és un dels grans experts en Pedrolo, l'Anna Moreno Benmar, que és una altra de les grans expertes, i jo mateixa, un llibre de, al voltant dels informes que feia Pedrolo per les editorials, per tal de recomanar o no la traducció o la publicació de llibres d'altres tradicions literàries, llibres estrangers, francesos, anglesos, etc. I bueno, estem escrivint aquest llibre i suposo que en aquest àmbit vam pensar que, bueno, que jo era una persona adient per poder portar el nom de Pedrolo per tot el país.
Un repte, no?
Molt, molt. Un repte molt gran, molta feina, però és un honor i un privilegi, sí, sí.
Suposo que amb el suport també d'aquests escriptors que comentaves, que són els grans coneixedors, no?, de l'obra de Pedrolo.
Sí, bueno, a més, Pedrolo compta, per sort, al darrere amb la Fundació Pedrolo, l'Espai Pedrolo, que hi ha una junta que dirigeix la seva filla de l'Ais, que estan sempre lluitant per la figura de Pedrolo, que tenen un espai molt bonic al castell de Concavella, és a dir, que no només és l'any Pedrolo oficial que coordina l'Institució de les Lletres Catalanes, sinó també tenim al darrere la Fundació Pedrolo, que evidentment fa anys que treballa per l'autor.
Important, no?, també tenir el suport del que és la família, el col·lectiu en general, perquè a vegades s'impulsen homenatges d'aquest tipus que el suport és més popular que no pas acadèmic, no?, o al revés.
Bueno, aquí tothom està molt interessat. Òbviament la seva filla fa molts anys que lluita per la figura del seu pare, una mica perquè la figura de Pedrolo crec que tothom pot convenir que ha estat en un cert ostracisme durant molt temps. La seva filla sempre ha lluitat per el seu pare, per reivindicar la seva obra i la seva dimensió enorme dins la història de la literatura catalana, i ara és clar, l'ocasió daurada, aquest any és l'ocasió daurada per fer-lo molt, molt, molt visible, i estem lluitant per això.
Un centenari d'un naixement, a més, que a vegades es contempla el tema de la data de la mort, i és molt més maco, no?, commemorar el naixement que no pas la mort.
Sí, esclar, sí. Bueno, ell, encara la mort, encara farà ara, el juny, farà 28 anys que va morir. Ell va morir el 26 de juny del 90, però va néixer l'1 d'abril de 1918, i sí, 100 anys. Sembla mentida, però 100 anys, sí.
El centenari inclou molts actes, desenes i desenes. Abans, fora de micro, ens comentaves que no paren de sortir-ne, d'entitats que se sumen. Com s'impulsen aquests actes? Sou vosaltres que, com a organitzadors, obriu la porta a les entitats que vinguin, o és a la inversa? Venen les entitats dient, jo vull fer això, i les superviseu, les orienteu o doneu el vistiplau o no?
Hi ha una mica de tot. Hi ha una mica de tot. Nosaltres tenim una exposició itinerant que està muntada i que qui ens la demana pot funcionar per biblioteques, per locals de tot el país. Després hi ha moltes coses que estan impulsades a través de la Institució de les Lletres Catalanes, a través de nosaltres mateixos, de l'Espai Pedrolo, etc. Però també és moltíssima la gent, d'entitats de tota mena, que s'acosten a nosaltres amb la idea de fer alguna cosa vinculada a la figura de Pedrolo, siguin clubs de lectura, rutes literàries, actes diversos, representacions teatrals, bueno, hi ha de tot.
Hi ha varietat, no?
Molt, 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 molta, sí.
Està sent fàcil, doncs, rebre aquesta col·laboració, perquè, clar, la figura Pedrolo és molt coneguda.
Sí, molt fàcil, en el sentit que hi ha molt, molt moviment i molt gratificant, moltíssim. O sigui, és una meravella. El que passa és que el que sí és un complex de coordinar, en el sentit que hi ha moltes coses, els dies, vull dir, a mi les dates, la meva agenda és brutal, i la de la filla de Pedrolo igual, no? Hem dit, a veure si petarem aquest any, esperem, no?
És un esforç d'un any, no?
Sí, almenys. No, però és un esforç fet amb molt d'amor, però sí que és cert que, bueno, que coordinar tot això requereix, doncs, això, coordinació, requereix temps, i és, o sigui, jo sabia que Pedrolo era un personatge que aixecava passions, ho tenia clar, no? Però ara ho he confirmat d'una manera inesperada i molt més gran de la que jo em pensava, sí.
Sí, precisament un dels motius d'aquesta reivindicació és que potser la figura del Pedrolo és coneguda, però per una o dues obres, quan hi ha una obra extensíssima, no?
Sí, bueno, és la seva rèmora, no? Pedrolo és conegut, bàsicament, pel Mecanoscrit del Segon Origen, sí. També una mica per la seva vinculació amb el gènere negre, una novel·la com Joc Brut, alguna cosa així. Però Pedrolo és un gran autor. Pedrolo va escriure més de 120 obres.
Uf.
Va fer poesia, visual, va fer teatre, va fer dietaris, va escriure una gran quantitat d'articles, va fer moltes traduccions, va escriure al voltant de 300 contes i més de 70 novel·les. I d'aquestes 70 novel·les i dels contes, alguns només són de gènere, no? Alguns són de ciència-ficció, alguns són negres, però la gran majoria no. Per tant, Pedrolo està molt, molt... La seva figura és vista d'una manera molt esbiaixada i la societat no el coneix. Jo sempre dic, tothom sap la cara que fa Pedrolo.
Sí.
Tothom sap...
És molt icònic,
exacte,
no?
Exacte, és molt icònic, tothom se l'imagina, si dius Pedrolo, tothom se l'imagina, tothom coneix... tothom el coneix, però en canvi Pedrolo és un gran desconegut i la nostra tasca aquest any és precisament lluitar contra aquesta desconeixença, no? Sí, sí.
Precisament, bona part de l'obra de Pedrolo es va escriure durant el franquisme i ell va estar condemnat pràcticament a l'ostracisme, com comentaves al principi, de moltes obres que no passaven la censura, moltes obres que no van veure la llum fins molts anys després. Amb el tema de la ciència-ficció va ser un dels pioners, pràcticament a Catalunya en aquell moment no s'estava fent gènere, ni fantàstic, ni novel·la negra, potser una mica més de forma encoberta. Ell era conscient que era el pioner de tot això? O sí. Això ho ha vist més endavant
no,
la gent?
No.
Ell era conscient?
Sí, ell era conscient perquè Pedrolo concep la seva obra com un corpus global i com un corpus que està pensat per fer un servei al país. M'explico. Ell deia que si ell hagués viscut en un altre país, amb una llengua i una literatura normalitzades, possiblement el que hauria escrit haurien estat coses diferents. Però, en canvi, ell el que estava convençut i combregava amb l'exemple era de... En un país on tenim tants problemes, després del franquisme, els inicis de... Bueno, a partir dels anys 60, quan es va obrir una mica la veda de poder publicar en català, edició 62, etc., i després ja amb la transició, entre cometes, no? Doncs ell deia, en un país on hem patit tant, on hi ha hagut tanta dificultat per publicar en la nostra llengua, acostar la llengua a la gent vol dir que hi hagi de tot, que existeixin tots els gèneres, que qualsevol lector es pugui acostar a la literatura en la pròpia llengua i trobi de tot. Algú que té ganes de llegir eròtic, algú que té ganes de llegir ciència-ficció, algú, un nen que vulgui llegir un conte, un jove que vulgui llegir una novel·la, que hi hagi de tot. I ell es va proposar combregar amb l'exemple.
Home, va escriure de tot, realment.
Exacte. O sigui, ell era conscient i ho feia expressament. A més, ell era un gran coneixedor de totes les literatures de l'època. Ell, com a traductor, ens va fer arribar les primeres novel·les de Faulkner, les primeres novel·les de John Dos Passos, les primeres novel·les de molts autors, no? Per exemple, de Steinbeck, de molts autors en llengua catalana, algunes de les quals potser no existien ni en castellà. No? Aleshores, ell tenia l'exemple de tots aquests autors i d'alguna manera transportava a la literatura catalana tot allò que es feia a les literatures de l'entorn amb normalitat perquè no patien els nostres problemes.
Això t'anava a comentar, el fet que ell fes tantes traduccions, que estigués en contacte amb tantes obres de fora del país, creus que és el que també ha fet gran la literatura de Pedrolo? Perquè, clar, potser en aquella època, no, un moment en què la cultura doncs, era tan difícil accés, que la gent no estava tan culturalitzada com ara, sí. Poder estar obert a fora de les fronteres i una mica a tot i tenir aquests pocs prejudicis pel que comentes, ell doncs estava obert a tot.
Sí, prejudici zero, al contrari. O sigui, ell precisament no va ser un personatge còmode dins de l'entorn cultural del país perquè advocava per una sèrie de coses que segurament des de les elites intel·lectuals no acabaven d'entendre. I ell, esclar, evidentment, la seva coneixença de tot el que es feia fora va revertir directament en el que va fer ell. En el sentit de les influències que va rebre, però també en el sentit de militar, de voler fer coses per demostrar que la llengua catalana era una llengua apta per a tot.
Que no és una llengua de segona, no?
Exacte. I això és una gran tasca que no li agrairem mai a Pedrolo, mai. I que, d'alguna manera, va marcar l'orientació de la seva obra i que no ha estat sempre ben vist, perquè moltes vegades quan algú escriu molt, aleshores sembla que no té tant valor, no?
O que no ha trobat el seu camí, no? Exacte. Que està perdut. No?
I és el contrari. I, a més, ell ho explicava clarament. O sigui, no se'n va amagar mai. Ell volia que tothom pogués llegir en català el que volgués.
Ell estaria content de la situació actual?
Política? No.
I cultural?
No, perquè, clar, patiria molt. Patiria molt perquè...
Vull dir, el Pedrolo que va lluitar per això, suposo que si ara tornés a escriure, estigués aquí viu ara, seguiria reivindicant, no? Vull dir, la seva obra, la seva tasca encara no ha acabat, perquè ens entenguem.
No, i malauradament sembla que en aquests darrers mesos ha rebrotat la necessitat de dir tot el que ell deia. O sigui, de vegades penso que algunes de les citacions, jo intento, amb la seva filla també, intentem publicar citacions d'ell a les xarxes, perquè també que l'any d'aquests escriptors sigui un any 2.0, no? També que tingui tothom i tingui accés, no? I de vegades algunes d'aquestes cites són com si les hagués escrit avui mateix. Ell era un home molt, molt, molt crític. Era un home d'una recalcitrant honestedat ideològicament, vull dir, amb una lluita, la seva lluita per la llibertat, contra el totalitarisme, contra el militarisme. Era un home que defensava, com ell deia, radicalment la llibertat. I aleshores, és clar, veure el que està passant ara segurament el posaria molt, molt trist, molt trist.
Mm-hmm. Comentaves això de la defensa de la llibertat i de les idees. El fet d'escriure fantàstic i sense ficció en concret, creus que va ajudar també a poder plasmar algunes idees que amb altres gèneres encara hauria estat més criticat o hauria estat més censurat?
Sí i no. O sigui, ell, la ciència-ficció, el fantàstic, li va donar potència. I a veure, sempre parlem del mecanoscrit des del punt de vista negatiu perquè l'ha eclipsat, però en canvi, si pensem en el mecanoscrit, és una gran novel·la. Mm. I si pensem que el mecanoscrit parla d'una dona que és la que té en les seves mans el renéixer de la humanitat, que en Dida, que és un nen negre, no? És una novel·la que parla del racisme, que a més insinua, o sigui, parla de la llibertat sexual absoluta entre adolescents, insinua l'incest, no?
Sí, perquè, realment sí.
És a dir, que no sé quin censor va pensar que això era adequat.
I aquell llibre s'està i s'ha llegit a les escoles.
Per això dic que algú li va passar per alt. No, jo crec que aquesta llibertat que li permet el fantàstic i que li permet la ciència-ficció i que li permet el negre, ell l'aplica tot. Ell era un home sense pèls a la llengua, per exemple, perquè m'entenguis. Va escriure una tetralogia, la tetralogia de la Terra Prohibida, 4 novel·les, que ara publica com a negre. Ha sortit el primer volum amb les dues primeres i sortirà el volum a finals d'any o a l'octubre, no sé, amb la tercera i quarta. I és una tetralogia que ell va escriure l'any 57, decididament política, que parlava de la situació política a Catalunya, de la postguerra, de què havia passat amb els lluitadors republicans, una novel·la molt quatre novel·les molt potents i molt dures, i ell les va escriure l'any 57 i tenia tan clar que no es podrien publicar que les va amagar a sota d'un graó a casa seva de Tàrrega.
Les va escriure per quedar-se a gust, no?
Exacte. O sigui, algú que escriu militantment 4 novel·lons potents, sabent que no es podran publicar, és algú que té molt clar el que vol fer, no? I ho fa des de l'absoluta llibertat. I ell deia que dins del possible i dins de la situació repressiva amb la qual vivia, ell va intentar ser lliure i crec que va ser lliure a l'hora d'escriure. Després d'aquesta tetralogia es va publicar l'any 77, va passar una mica sense pena ni glòria, perquè el 77 ja era l'any de s'havia mort el dictador.
S'estava per altres coses.
S'estava per altres coses, però ara està sorgint i crec que val molt la pena.
La ciència-ficció o el fantàstic de Catalunya creus que seria diferent si no hagués existit Pedrolo?
Sí, 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 segurament sí. Tu potser també, no sé què penses tu, que ja en tens molt.
Jo crec que sí, però clar, també és el que parlàvem, no? Que s'ha renegat molt també del mecanoscrit de segon origen.
Bueno, però ell va escriure més coses, eh? I va escriure tots aquells
el
trajecte final.
Una gran obra.
Sí, o sigui, jo crec que sí, perquè molts dels escrits, sobretot perquè, primera, el coneix tothom molt per la ciència-ficció i tothom l'ha llegit i per tant això significa un imaginari col·lectiu important. Tothom sap qui és l'Alba i el Dídac, no? I això és un imaginari que tots compartim i això no té preu. Vull dir que en un país tinguis un long seller de les característiques del mecanoscrit i que tot un seguit de generacions...
Sí, perquè és més d'una, més de dos.
Exacte, aleshores això crec que és una cosa molt bonica i que no té preu. Però a banda d'això crec que tots els que hem fet o fem o han fet o fan o d'alguna manera ens vinculem als gèneres, a la ciència-ficció, al negre, al fantàstic, etc. Tothom sempre té Pedrolo al cap. I hi ha molta gent que a mi m'ha dit jo sense Pedrolo no hauria escrit el que he escrit.
O fins i tot no hauria llegit, no?, el que he llegit.
Ah, no, per descomptat. Això per descomptat.
I el Premi Manuel de Pedrolo també ajuda, això, no?, que la gent segueixi escrivint gènere.
Sí, 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 sí. Sí, sí, a veure, jo crec que totes les iniciatives, els premis literaris, totes les iniciatives són necessàries. I són necessàries, una, per reivindicar la figura de Pedrolo, i això passa amb altres autors, però també per situar-la en la seva justa mesura. O sigui, no és només dir Pedrolo existia i va publicar molt, sinó Pedrolo existia, va publicar molt i la vàlua de la seva obra és aquesta.
Aquest és l'element que falta, no, potser?
Sí, es fan dos congressos universitaris enguany, un ara al mes d'abril que s'organitza des de l'Autònoma i un altre de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb la Universitat de Lleida al mes d'octubre. I bueno, això també és una bona notícia, en el sentit que molts estudiosos parlaran de l'obra de Pedrolo des del punt de vista més de la investigació acadèmica, sortiran unes actes que seran literatura al voltant de Pedrolo, estudis al voltant de Pedrolo, és a dir, bueno, això també és important perquè una altra de les assignatures pendents és que formi part dels programes d'estudi universitaris, que formi part d'una vegada del cànon de la nostra literatura.
No sé si és tan important el fet de formar part d'això, de que l'acadèmia et reconegui, perquè, per exemple, fa uns dies parlàvem de, amb la presentació de Combustible Lovecraft, de com Lovecraft va trigar molts anys a que l'acadèmia l'incluís i va ser aquest el gest, el clic que va fer que Lovecraft sigui considerat el que és ara, perquè en el seu moment no era considerat el geni que és considerat ara. No sé si en Pedrolo pot passar una mica el mateix després d'això.
Espero que sí. A veure, hi ha un cert divorci. Jo soc professora universitària i, per tant, no vull tirar pedres al propi
tabat. Jugaria una mica contra teva, no?
Exacte, sí. Però sí que és cert que hi ha un cert divorci entre la universitat i la societat, que crec que cada dia s'escurça més, que crec que cada dia hi ha més vinculacions mútues, no? Però sí que encara hi ha aquesta qüestió d'aquest cànon que costa de canviar, allò de això és literatura i això no ho és, la cosa popular és de segona fila, és de segona categoria...
No és el que caldria canviar, no?
Això és una lluita que alguns tenim molt clara, però no tothom, saps? L'elit de la Torre d'Ivori és l'elit de la Torre d'Ivori. I aleshores, bueno, la lluita a favor d'això, que crec que cada vegada està més consolidada i va més pel camí que ha d'anar, no? Però, bueno, és una lluita que hem de fer, i això que dius de Lovecraft no ha passat només en Lovecraft. És una constant.
Et posa un exemple,
clar,
no?
Clar, és una constant. O sigui, fins que un autor, d'alguna manera, no està reconegut per l'elit intel·lectual, és com si no existís. I fins i tot, de vegades, el fet de ser molt popular li juga en contra. No sé si recordaràs o sabràs que a la correspondència entre la Mercè Rodoreda i el seu editor, el Joan Sales, criticaven molt Pedrolo, no? Perquè era massa popular, consideraven que era massa popular, no? Clar, això és un greu problema. És un greu problema quan Pedrolo simultàniament va guanyar tots els premis del moment, va tenir el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any 79, va guanyar el Sant Jordi, el Prudenci Bertrana, el Joan Martorell,
no?
Ho va guanyar tot, no?
Hi havia massa enveja, no?
Exacte. Bueno, no, jo no ho sé, perquè parlava del passat, però com a mínim hi havia una certa incomprensió al voltant de la seva figura.
Ara parlàvem de... Aquest centenari servirà per fer molts actes, moltes commemoracions, però un dels punts forts, o almenys per les persones que ens agrada llegir, és que es reeditaran moltes de les obres, ja s'han reeditat unes quantes. No sé si tens en ment quantes obres es poden haver reeditat o publicat de Pedrolo durant aquest 2018.
Bueno, des del 2016, que ja va començar una mica la moguda pels pedrolians, des del 2016 i en el 2017 i en el que portem de 2018, deuen anar reeditades unes 10 o 12 novel·les, però ja n'hi ha moltes en marxa, i o sigui que jo calculo que en aquests moments, pel que sabem ara, quasi 30 novel·les de Pedrolo es tornaran a reeditar, 20 i moltes, sí. A mi, això com a comissària, i crec que la seva filla també, ens satisfà molt perquè és concretar físicament tots els actes del centenari, és a dir, estem fent un centenari, estem fent moltes coses, ens belluguem per tot arreu, i això acabarà que tindrem damunt la taula 30 llibres de Pedrolo, que abans costava molt de trobar, amb edicions molt antigues, amb lletres petites...
Sí, aquelles edicions de les pàgines grogues, ja...
Allò que no era il·legible de tan petit, sempre ho dic...
Jo tinc un trajecte final d'aquests, de...
Bueno, això és terrorífic, jo ara que estic rellegint... Clar, lògicament, estic vivint amb Pedrolo i, escolta'm, hi ha coses il·legibles. Bueno, la qüestió és que són edicions molt maques i, a més, no és només això, no és només que tindrem els llibres com a lectors, sinó que és l'esforç de tot un país, l'esforç d'un munt de petites i no tan petites editorials que s'han bellugat i s'estan bellugant per treure un Pedrolo aquest any. No? Això no crec que passi amb tots els autors. Això és difícil que passi.
Podem dir que s'estan pagant per poder treure obres de Pedrolo?
Sí, perquè a més, clar, algunes s'han de mirar qui té els drets, qui no té els drets, vull dir, és tot un de moguda, no?
Totes deuen tenir drets encara, no?
Bueno, els drets són dels hereus, lògicament, però clar, algunes les tenen alguna editorial que tenia els drets, això s'ha de gestionar. És tot una moguda administrativa meva i amb la qual m'hi veig implicada, no? I la veritat és que satisfà molt quan veus que tothom té aquestes ganes de Pedrolo, perquè a més tothom ho fa amb convenciment, o sigui, ho fa des d'una posició de jo vull tenir un Pedrolo.
I el vull tenir maco que sí, superi sí, una mica sí. la caspa dels 70-80,
sí,
no?
Sí, són unes edicions molt boniques. No vull...
De col·leccionar,
sí,
no? De poder tenir-la.
Jo què sé, no vull deixar-me ningú, però sembra llibres com A Negra, Nabona, Al Revés, Llibres del Delicte, 62, Pagès, o sigui, hi ha un munt, i me'n deixo alguna segur.
Orsini,
perdona, i demano disculpes si me n'he deixat alguna, però és clar,
són moltes.
Sí, són moltes. I espera't, espera't. I després també surten alguns estudis sobre Pedrolo. Per exemple, aquest que t'he comentat que estàvem escrivint, que sortirà durant l'any. Després, Pagès ha reeditat l'obra capdalt, diguéssim, de l'any 80, em sembla que és de l'any 80, del Jordi Arbonés, per recuperar la figura de Pedrolo, per saber, o sigui, de què anava el Pedrolo més literari. Després, l'Abel Savalla ha publicat una biografia molt bonica, sobre Pedrolo, que no és una biografia feixuga, és molt rigorosa, no és gaire llarga, molt llegidora, però que col·loca molt bé la figura en el seu context. Després, Meteora, el Sebastià Benàssar, ha publicat un llibre molt divulgatiu, molt senzill i divulgatiu, però crec que és útil per qui no conegui de res Pedrolo, és a dir, que s'estan fent moltes coses, sí, sí.
Mm-hmm. I produccions audiovisuals s'estan fent més adaptacions, perquè clar, l'últim referent que tenim no és gaire encertat, no? Aquesta última no. Adaptació cinematogràfica de Macanus Crist,
sí.
No ha agradat gaire en general, no em vull mullar jo ara perquè no l'he vista, però no l'he vista també per convicció de dir, ostres, a mi les adaptacions que han fet no m'han acabat de motivar.
Hi ha opinions per a tot, sí, per no? Tots els gustos. Jo que jo sàpiga, ara mateix enregistraments de pel·lícules o sobre Pedrolo, jo no en conec. El que sí que s'estan fent és moltes coses. Hi ha molts espectacles com teatrals, espectacles damunt de l'escenari, no?
I això si entrem... també és bastant nou, no?
Sí, si entrem a la pàgina... Jo és que no, és impossible que els recordi tots de memòria. Perquè...
És que vaig intentar fer un càlcul i no vaig poder.
És impossible.
Vull dir, hi ha desenes i desenes, per no dir un centenar d'actes,
o sigui, jo tinc memòria, però he d'anar mirant l'agenda cada dia, no? Però si entrem a la pàgina web del Centenari, Departament de Cultura, Any Pedrolo, i anirem de seguida, allà està tot col·locat, es van entrant totes les activitats que es van produint, està tot explicat, no? I allà es pot veure tots els espectacles que alguns col·lectius ofereixen de cara a l'any Pedrolo. Després tots els festivals de novel·la negra del país, tots fan alguna activitat vinculada amb Pedrolo, siguin xerrades, siguin taules rodones, siguin una conferència que jo parlo, siguin un premi que entreguen, el que sigui, tothom. Després, per exemple, hi ha una cosa també xula amb un d'aquests festivals a l'Espluga del Francolí, perquè es farà una lectura dramatitzada d'una de les novel·les negres de Pedrolo, Mossegar-se la cua. És a dir, la gama...
Creativitat al poder,
sí,
no?
Sí, la gama d'actes i d'activitats és molt àmplia.
Doncs estarem pendents d'aquests actes, els anirem seguint. Moltes gràcies, Ana Maria Villalonga, per venir a explicar-nos-ho.
No, a vosaltres, al contrari. Visca Pedrolo.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric. Els imperdibles del cinema.
I avui a la secció de cinema per excel·lència parlem de Scream, una pel·lícula que tota la gent de la nostra generació dels anys 80-90 crec que ha vist o hauria d'haver vist, oi Marc?
Sí, vindria a ser com el Halloween dels anys 70-80, pues per la nostra generació aquesta és la pel·li que va popularitzar el gènere slasher una altra vegada, que estava de capa caiguda.
Jo vaig veure Scary Movie, serveix?
Però Scary Movie és posterior, també va sortir arrel d'aquesta pel·lícula.
Que són bastant divertides, les de Scary Movie.
Sí, bueno, i aquesta, si li agafes el tema paròdia que fa dels slashers antics, també té un cert punt de comèdia.
Per la gent que no sap el que és una slasher, pel·lícula d'adolescents on moren tots, no, bàsicament?
Sí, és la típica pel·lícula que hi ha un assassí boig i que es dedica exacte a perseguir els adolescents i a carregar-se'ls un per un, normalment amb ganivet, però al final hi ha pel·lícules que han evolucionat i hi ha qualsevol tipus d'arma.
Llençaflama, sí! Frame It, per exemple, vindria a ser un slasher, no?
Sí,
o què?
Sí, també, aprofitant ara les noves tecnologies, també una evolució del gènere.
La primera de Scream jo crec que va marcar un abans i un després.
Sí, 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 és el que dic. Arrel d'aquesta es va popularitzar el gènere i llavors ja va venir Sé lo que hicisteis el último verano i un sinfín de pel·lícules que aprofitaven la popularitat de Scream per també agafar la seva porció de taquilla.
Explica quin és el punt de partida de Scream.
Punt de partida és
per la gent com el Roger Benet, que no l'ha vist perquè és massa jove, pobre.
Sacrilegi, eh?
Jo tampoc l'he vist, però bueno, no parlem de quines pel·lícules s'han de veure.
Estem parlant de gènere de terror, eh?
Per això està aquesta secció.
Exacte.
Doncs ens trobem una noia que ha perdut a la seva mare en circumstàncies estranyes i llavors comença a rebre trucades amb una veu molt macabra i comença a morir gent al campus universitari, no? I arrel d'aquestes accions ella va investigant i es desenvolupa tota la pel·lícula.
És totalment, vull dir, no té cap punt sobrenatural, eh? És
no, no, simplement
sang
i fetge.
Policies...
Sí. Investigació, què passa, per què passa, i ja està, no hi ha cap cosa rara.
No sé si estava plantejada com a saga, però es va convertir en una saga al final.
Sí, no, jo tampoc ho sé, el que sí, clar, una pel·li que costa 15 milions i que recapta més de 175 milions ja, i més a les slashers que té per normal, que si hi ha èxit fan 300 pel·lícules igual, així que una cosa porta a l'altra.
I ara fins i tot hi ha una sèrie que es diu Slasher.
Sí, hi ha una sèrie que es diu Slasher, però... van fer una sèrie també de Scream.
Ah, sí?
Sí, fa 2 o 3 anys MTV va fer la sèrie de Scream, crec que hi ha 2 o 3 temporades.
És que sempre em sorprenc de la gent de la nostra generació, que és una nostàlgica, i ara tenen edat de fer aquestes coses i reprenen amb sèries i amb coses que no t'hauries
sí,
imaginat mai, que tornarien.
Al final és això, busques coses que han donat diners i aprofitem-les a veure si ara segueixen donant diners.
Tu ens estàs recomanant la primera de Scream, però què n'opines de les altres?
N'hi ha 4. Jo crec que les 2 primeres les recordo i em van agradar molt, i les altres 2 les he vist alguna vegada, però no tinc gaire record que fossin excepcionals. Es poden veure,
de lo mismo, no?
Es poden veure, però jo crec que la sorpresa que tenen la primera i la segona s'acaben aquí, després de la segona.
També té mèrit mantenir la sorpresa a la segona, quan a la primera ja ho has vist, no? Està dat i beneït.
Sí, és la gràcia de la pel·lícula és això, que aprofita el que dic, agafa intenta fer una paròdia de tot el que hi havia hagut fins ara de slasher, amb la qual això els hi dona joc per fer un parell de pel·lícules, i a part que el guió està molt ben fet i et va conduint cap a unes conclusions per en un moment donat, plam, t'ho trenca. El que tu podies estar imaginant t'ho trenca, i això ho fa unes quantes vegades durant la pel·lícula, que per mi és la gràcia, és el punt fort que té aquesta pel·lícula.
És també el que fa que no sigui un slasher qualsevol.
Exacte. Sí,
una cosa més oblidable.
Sí, havia d'innovar i diu, pues, fem lo de sempre, però sorprenent.
No, això se'ns van sortir molt bé.
Sí, 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 sí. I ja et dic, a part d'això, hi van fer també pel·lícules, van fer paròdies en estil, com ha dit abans l'Alfons, fora d'antena, Scary Movie.
I la màscara d'aquí, d'aquesta pel·lícula s'ha fet famosa també.
Exacte.
Sí, pots trobar al costat l'UV de Vendetta i
la màscara de Scream.
Tinc una amic que cada carnaval es posa la màscara de Scream i fa 15 anys que la té. Està més que amortitzada ja.
La renta o no, almenys?
Doncs tinc els meus dubtes.
Llavors sí que fa por, llavors.
Sí, sí, la oloreta fa por també.
Tira enrere.
No sé, Marc, si podem parlar d'actors, de directors, perquè jo tinc com una mena d'oblit, perquè recordo la pel·lícula, recordo tot el boom, que fins i tot l'ha vist persones que no havien vist mai gènere i va captar persones que mai més tornaran al gènere tampoc. Però ja no recordo ni els actors ni el director.
El director era un reclam, també. Ara estava en una mica època Hores Baixes, que és Wes Craven, que
Ostres.
És el director de Pesadilla en el Street.
Que fort, per què no l'he retingut? Amb el que m'agrada a mi Pesadilla en el Street.
Doncs sí, sí, el director és el mateix i arrel d'aquí també va tenir un boom i va fer unes quantes pel·lícules més, incloses les continuacions.
Però realment ja devia tenir una edat, no?, quan es va posar a fer Scream.
Sí, i ara encara és més gran. Però és que jo crec que ja devia ser gran quan Pesadilla en el Street.
Però encara fa pel·lícules o no?
Ara no ho sé, jo crec que ara fa temps que no...
Ara està allà jubilat, sí, vivint la vida,
home,
la fama.
Tenint en compte els èxits que ha fet, potser pot viure tranquil·lament.
Produint, sí, sí. De royalty, segur.
Actors.
Actors, els actors...
Han fet alguna cosa bé a la vida?
Realment jo crec que tots els actors que van sortir aquí han viscut de l'èxit de la saga. No, no són supermemorables,
Ostres.
Els actors. O sigui que mires la filmografia, la protagonista, la Neve Campbell, va fer alguna cosa sí, aprofitant sí. el boom de la pel·lícula, però tret de la durada de, les, de tota la saga Scream, si mires ja fora d'això, poca cosa.
Després dels 2000 diria que no.
Exacte, sí. Després de Scream 4, crec que era a principis del 2000, s'acaba tot ja. I tenim el guionista, que aquest també va tenir un superboom gràcies a això, que és Kevin Williamson, que venia de fer Dawson Crece, eh? Imagineu el canvi.
Ostres, una sèrie tan nostàlgica, tan nostrada.
I pues, no sé com va acabar, o sigui, ja va acabar boig perdut, que va dir, ara passem al terror. Perquè va
acabar
fer...
amb ganes de matar.
Sí, va fer Scream, després va aprofitar i va fer les dues, les dues pel·lícules de Sé lo que hicisteis el último verano. I
que des... és una saga que també val sí. la pena veure. Eh?
Exacte, també és de la mateixa època, sí, aprofitant el boom, i també va fer The Faculty.
Ah, una bona pel·li també. Hmm. S'escapa una mica d'aquest gènere, però...
Sí, passa de, ciència, de terror a ciència-ficció i després es va encarregar també de la sèrie, la sèrie de Scream la va guionitzar ell.
Està bé que mantinguin almenys el guionista, no? Per ser una mica coherents també.
Suposo. No sabria dir-te si realment la sèrie té, és continuació de les pel·lícules o no. Això ja no t'ho sabria dir.
Ja ho descobrirem, ja la buscarem.
Sí.
Ens apuntem aquest títol per la gent com el Roger, que no l'han vista. Scream, aquesta primera pel·lícula d'una saga de 4 que va ser molt popular a l'època dels 90.
Elfs, nans i bruixots sopen avui escoltant Quimèric. Les sèries del Fantàstic.
Avui a les sèries del Fantàstic parlarem d'una sèrie, com diu el seu nom, està completament ambientada en l'àmbit del terror.
Sí, senyora.
Masters of Horror.
Sí, efectivament. Masters of Horror, una de les clàssiques, diríem jo. Sí, no està, sí, dic clàssica, però realment és del 2005. O sigui, té els seus anyets, però...
No és la dimensió desconeguda.
No és la dimensió desconeguda, però gairebé va per aquest estil.
Aquesta no la conec. D'on ha sortit?
Doncs mira, va sortir de la ment de Mike Garris, que és un dels clàssics de telefilms de terror, com el, per exemple la revisió del Resplandor,
oh,
certificada per Stephen King com aquesta és la bona, no la de Kubrick, que bueno... A mi personalment em continua agradant
més, Kubrick, no?
La de Kubrick, però es veu que Stephen King doncs, no estava gaire d'acord. I pel canal Showtime, la seva primer, es va estrenar el dia 28 d'octubre del 2005 i es va acabar el 2007, o sigui, no es van tenir dues temporades.
O sigui que ens podem posar el dia fàcil, no?
Sí.
Vull dir, si ara agafo una tarda diumenge i l'acabem sencera.
Però clar, sí, suposo que...
Dues temporades de quants capítols?
Dues temporades de 13 capítols.
Però siguin dues temporades de 100 capítols.
No. Sí, és una sèrie que és curteta en el que fa temporades i també de número d'episodis.
I la qualitat és bona perquè, clar, estem parlant 2005, encara no era el boom de les sèries, i estem parlant d'un tio que ve de fer telefilms de terror, que
sí.
Fa una mica de por.
Sí, suposo que també l'altra pregunta serà per què Masters of Horror? Perquè sembla com molt pedant, no? Aquí som els màsters del terror. No és com si aquí diguéssim som els màsters de la ràdio i ens diria, mira on van aquests, no? Doncs no, Master of Horror ve d'un col·lectiu no oficial que va crear aquest, el Mike Garris, i que feien sopars.
Ah.
Llavors, els integrants d'aquest sopars eren Don Coscarelli, John Carpenter, Stuart Gordon, Wes Craven, Eli Roth, John Landis, Top Hopper, Joe Dante, David Cronenberg, Guillermo del Toro, entre d'altres.
O sigui, ens podrien convidar al sopars, trobo.
Jo m'agradaria per entrar.
Eh?
I es veu que en un d'aquests sopars, suposo que anirien una miqueta allà a passadets, doncs el Mike Garris va dir, i per què no fem una sèrie?
No hi huevos.
A què no hi huevos?
Llavors va néixer Masters of Horror.
Masters of Horror, que l'estructura són una temporada de 13 capítols cadascun, 13 directors per cada capítol, i una història independent. O sigui, tu podries veure en qualsevol moment que trobaves una cosa diferent.
Això era poc habitual, el 2005.
Era molt poc habitual. Mira que és una fórmula que ara mateix està molt de moda gràcies a Black Mirror,
sí.
Però que en aquella època era com molt novedor, era com, ostres, mira, estan aquí, o sigui, John Carpenter fent-te una pel·li d'una hora, però gairebé una pel·li.
Per tant, dedueixo que, responent a la meva pregunta, sí que la qualitat es nota, no?
Es noten els que són molt bons, es noten molt, i en els que són molt dolents, també es noten que dius, ostres, aquesta t'ha sortit malament.
Estem parlant d'una espècie de dimensió desconeguda remasteritzada?
Un remaster, sí, sí.
Remaster of the Horror.
Sí.
La temàtica és així sobrenatural? És sobre, aliens?
Parlen de vampirs, zombis, gore i també de sexe, perquè és una sèrie que hi ha molta sang i molt de sexe.
Mira, Alfons, per tu.
Per exemple,
ho dius per la sang o pel sexe?
Per les dues coses.
Per exemple,
la meva imatge cap als oients acaba de baixar encara més.
Per exemple, les dues de Dario Argento són gairebé pornogràfiques. Ja us, o sigui, si busqueu Master of Horror Dario Argento...
Ah, mira.
Els que tal, doncs igual us alegreu la tarda.
Molt bé, molt bé.
I compte, perquè és una sèrie que podeu aconseguir de manera legal Nana Filmin, que estan penjats tots els capítols, i també per botigues en DVD i Blu-ray, però compte, perquè no estan en el típic pack de tota la sèrie completa, sinó...
A veure, tens dues temporades, que et costava fer un pack?
No, però és que ara les venien com a pel·lis independents. Llavors, clar, no tenies que comprar
una a un.
Una a una, sí,
26.
Sí. 26? 26 capítols, sí, sí.
Eren llestos, aquests de... Els Masters of Horror? Sí, sí. Déu-n'hi-do, sí, sí. Déu-n'hi-do.
I però això són masters.
En quant a temporades, doncs mira, destacarem de capítols, destacarem 4, 3 de la primera temporada, un de la segona.
O sigui, la segona baixa la qualitat en picat.
La segona, evidentment, la van cancel·lar perquè la qualitat no va ser... O sigui, va baixar en picat, tot i que van mantenir més o menys els renoms dels Masters of Horror. Mm. Llavors, de la primera temporada destaquem Homecoming, o El ejército de los muertos, com la coneixem aquí, que parlen d'una invasió zombi a l'Amèrica de l'època. És a dir, George Bush. George Bush, Guerra d'Iraq... I tot aquesta invasió zombi comença quan estan a 3 dies de les eleccions i el candidat republicà, en una tertúlia tipus 3-5 o la sexta noche i tal, doncs apareix la típica mare del militant que ha mort a Iraq i li diu: per què ha mort el meu fill? I llavors ell li diu: mira, senyora, jo li diria que tant de bo tornés el seu fill, perquè si tornés, segur que estaria orgullós d'haver caigut i ens tornaria a votar.
I el fill torna.
I què passa? Que torna el fill, però torna amb tots els caiguts a l'Iraq per votar en contra de l'administració tal.
Menys mal que tenen una mica de seny els zombis, eh?
O sigui, que realment és una crítica brutal a l'Amèrica de l'època i sobretot a les decisions de la guerra d'Iraq. I a més això ho exemplificaven amb els zombis. Mm. Perquè, clar, o sigui, s'aixecaven només per votar i una vegada votaven, morien.
Ostres. Això em fa pensar també en les crítiques al moment de Donald Trump, no? A través de l'última d'American Horror. És una mica el mateix, no?
Estàs jugant en la mateixa línia, jo crec.
Jo estava pensant que la repressió per votar als Estats Units és més forta que aquí.
Home... Sí, no?
Sí, jo crec que sí.
Si acabàvem morts...
Però dona'ns temps i ja ho aconseguirem.
Sí.
Després una altra, que és Cigarette Burns o El fin del mundo en 35 mil·límetres. Com veieu, les traduccions... Ni allò de... Dignes d'Antena 3, saps? Allò que comences a veure i dius, però si no has dit el mateix.
Però té un cert aire poètic que m'agrada bastant, eh?
Sí, a mi m'agrada. Llavors, què parla? Doncs parla del Festival de Sitges. O sigui, jo vaig al·lucinar. I de què parla? És el capítol dirigit per John Carpenter i parla d'un detectiu interpretat per Norman Reedus, és a dir, del The Walking Dead, el que porta el cabell una queta més llarg.
Per tant, no hi ha zombis, hi ha caminantes.
No són caminantes. Ell va buscant a un col·leccionista de cinema, interpretat per Ludo Kier, que té a les seves mans una pel·lícula que, una vegada la veus, et tornes boig o et suïcides.
Ah.
I llavors es veu que aquesta pel·lícula es va presentar al Festival de Sitges, al Retiro. Si aneu,
està gravat allà o què, el capítol?
Fa menció, però no diuen res més.
Oh, llàstima.
I llavors el que diuen és que la pel·li el que té és una snuff movie, és a dir, una pel·lícula on assassinant a una persona real, però no és una persona, sinó és un àngel.
Oh. I l'has cagat, no, llavors?
Clar, ja es veu que és com un apocalipsis de la ira de Dios i tot això, que era molt així, però la veritat és que John Carpenter ho sap dirigir bastant bé en aquest capítol.
És un dels noms grans, no?, i dels que deies que ja sí que val la pena veure, no?
I després l'altre, que és Imprint, del Takashi Miike, perquè aquesta té una història, perquè bàsicament el Mike Garris, quan va convocar els directors, va dir: llibertat absoluta. O sigui, es va donar carta blanca. És molt perillós, i sobretot parlant del Takashi Miike, que, clar, dius, què fa Takashi Miike aquí a Masters of Horror si no és un director de terror? Doncs bàsicament...
Un dia va passar pel sopar i van dir, vinga, va, vente a fer un capítol.
Recordem que el 2005 era l'època d'Al-Qaeda Negra, que estava ja en la seva efervescència, i que van dir, The Ring o La Maldició, i tal i qual. I es veu que el que van fer era, bueno, doncs tenim aquí el Takashi Miike, que ha fet Audition i Ichi the Killer, que són pel·lícules doncs, bastant bèsties, van dir, carta blanca, Takashi Miike. I el que va fer Takashi Miike es veu que per la gent de Showtime va dir que això no es podia emetre. Més que res perquè va ser un capítol bastant gore i que contenia una tortura de 15 minuts. Sí, 15 minuts en pantalla veient...
Perquè diguin de Serbian Film, no?
Sí,
després?
Sí, estava pensant-ho.
I llavors, que aquest capítol el podem trobar o està maquejat o hi ha una versió del director? O...
El podem trobar perquè aquí a Europa, doncs, naturalment, es va...
Aquí s'hi val tot.
Aquí val tot, perquè a més la sèrie la van emetre per 4 a les 4 de la matinada, o sigui, a les 12 de la matinada, o sigui, eren...
És l'hora que s'ha de veure una sèrie
així. Una sèrie així...
A les 6 de la tarda no té gràcia.
No té gràcia.
Amb els nens, no? Allà en família, mirant a la tortura en 15 minuts, dient, si no els porteu bé, acabareu aquí.
I a més va tenir molt d'èxit, perquè com no la van poder emetre, la van posar directament en festivals de cinema com a versió prohibida.
Ah, molt bé, així guanya llavors, aquí Morbo, no?
Llavors aquí va guanyar en Morbo. I la quarta i última és segona temporada, que és per mi l'únic capítol que té una
salva.
Miqueta de xitxa, que és també del Joe Dante, que és el mateix del dels morts, que era The Scryfly Solution o El Eslabón Más Débil, que era parlava d'un virus que afectava només els homes i que els tornaven assassins. I llavors les dones feien una resistència, però o sigui, realment és un capítol que empoderava molt a les dones i era una crítica brutal al que és el patriarcat. O sigui, que realment...
És que quan has dit la frase aquesta, dic, home, la violència i les guerres i els assassinats s'atribueixen sobretot a homes, no? Més que no pas a dones.
Exactament, i clar, i creant aquest caldo, no?, com de dir, ostres, mira, que són zombis i anem... Saps allò que deia com se diu? George Romero, que deia, no, és que nosaltres anem cap al zombi, o sigui, acabarem. Doncs aquí sembla que Joe Dante està dient, com no parem això, acabarem com ells.
Tu vés a un centre comercial un dissabte a la tarda i en veuràs molts de zombis. No tindràs cap dubte.
I realment jo crec que és una crítica brutal i que crec que és l'única que se salva. Perquè després, el que li va tocar al capítol japonès, doncs, la veritat era una molt, molt fluix. Sí que seguia de la història de The Ring, però era molt fluix. Llavors, doncs, va acabar això. La sèrie no va acabar renovant. Va tenir una baixada important de qualitat i d'audiència.
Una pena, no?
I va ser una pena. Jo crec que és una d'aquestes sèries que, com a idea, tindrien que rescatar les Netflix, Amazon, HBO, i rescatar, perquè jo crec que era un concepte... molt interessant.
A veure, s'han rescatat Pesadilles?
Sí, Netflix té coses de fa un temps. Sí, podrien rescatar-ho perfectament, sí. Netflix té coses d'allà fa un temps.
Per això. Bé, doncs és una bona sèrie que ens agrada que ens l'hagis portat perquè personalment jo no la coneixia. No sé si l'Alfons tenia coneixement.
Saps que el terror no és el meu, em fa por.
és la idea. Doncs moltes gràcies, Sergi Castanyer, per portar-nos un dia més una recomanació de sèries de gènere.
A vosaltres per convidar-me.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana que hem centrat en bona part a parlar de Manuel de Pedrolo. Tornem la setmana que ve amb nous autors, com per exemple Joan Mercè. Que vagi molt bé, adeu-siau.